Les nous del berenar. Una fonteta raja al peu de la noguera. Allà van cada tarda a berenar els infants. Potser la font n'imita els salts remorejants i a la noguera, a tots, els fa de mainadera. El més petit de tots, a sus germans digué: «Les meves nous, les meves, jo vull picar-les ara». Fa saberut el gran: «Si em vols, les picaré. Tu no, perquè en eixint de casa, ha dit la mare, a Mirtil no li deu el roc. És tan petit, quan pensa de picar la nou, es pica el dit». «No ho creguis», fa el menut. «Agafo el roc, veuries, sense cap dit a sota». Ningú no el creu de res. Com el que fa de gran es plau en tiranies. Mirtil pica de peus i crida com un bé. I amb el rebec, les nous per terra cauen totes. El gran gira l'espatlla dient: «Tu sempre botes». I ja l'oblida, amb aire superbament serè. L'altre germà, però, que de reull se'ls mira, veu que Mirtil, picant de peus, en dansa d'ira, sense saber-ho, esclafa les nous que li han caigut. I va vers ell, distret, com de no res temut. Pren cada nou, la menja, ningú no se n'adona. Car, si en plaer s'empara del guany de cada estona, no hi escarafalleja ni s'engloria pas, que el seny defuig, alhora, topades i escarràs. Aquest poema pertany al recull Els fruits saborosos, de Josep Carner, publicat inicialment l'any 1906.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Benvolguts oients de Tirant de Llibres a Punt 7 Ràdio. Vosaltres no ho veieu, però aquí a l'estudi tenim diverses copes de cava i tenim diverses galetes. I això per què deu ser? Doncs perquè avui és el programa número 200 de Tirant de Llibres. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit. Aquells que, i aquelles que vau començar amb nosaltres quan encara érem al pis de dalt d'aquí de Can Ramis, doncs deveu recordar aquells inicis difícils d'aquest programa, difícils perquè mica en mica doncs va anar arrelant a la societat salonina, oi que sí, Joan? Bona nit.
La societat salonina i la societat mundial, quasi bé. Hi ha gent que ens escolta des de molt lluny i per això doncs estem molt contents de poder oferir el programa número 200, que són 4 anys de feina que després en parlarem en un editorial doncs, que parla d'aquest temps, com ha anat i com ho fem ara, que de fet no, tampoc ha canviat tant de com ho fèiem abans.
També saludem la Gemma Grau, que com sempre ens fa un control tècnic excel·lent, i evidentment saludem tota l'audiència, que setmana rere setmana doncs, segueixen les nostres intervencions.
I les col·laboradores que vindran després.
Exactament. Bé, avui tenim el programa, un programa molt apaït i molt especial, també. Avui tenim una intervenció a Llibres a la Carta de la nostra benvolguda companya Elena Martínez Pons, un llibre de Brian Garfield que es diu Desig d'amor.
Com correspon un programa docent, un desig d'estimar.
Exactament.
Què és el que fem?
Avui l'Helena la tenim al principi del programa, no pas al final, com és habitual. Jordi, sobre el fet literari ens parlarà d'un poema, ens llegirà
bé,
un poema.
No, això mateix, més que parlar-ne, us el llegiré. És un poema doncs, compost per l'ocasió, un poema commemoratiu, com ara modestament posem la pàtria d'Aribau. El que passa és que crec que no tindrà tanta transcendència. Tot i així...
No es publicarà al vapor.
No es publicarà al vapor, però tindrem ocasió segurament de comentar després aspectes d'intertextualitat, aquesta qüestió tan postmoderna que interessa a tothom.
Tenim una editorial, òbviament, ja sabeu que cada vegada que fem un programa d'aquests, el programa 100, el programa 150, el programa 200, en Joan no pot resistir la temptació i ha de fer un discurs.
un discurs que era un míting, eh? Farem un editorial una mica recordant tots aquests anys esforçats i gloriosos des que vam començar fins ara, que ens ha portat doncs, a construir un programa que ininterrompudament durant tot aquest temps ha estat a l'antena, gràcies a l'ajut de molta gent, de molts esforços, de molts altres, i de la gent que ens escolta. De fet, si no tinguéssim un públic, no tindria sentit fer-lo un programa.
Bé, doncs els nostres oients no, potser no poden menjar les galetes a distància, però sí que els oferirem uns altres obsequis. Els oferirem maduixes, els oferirem albercocs, els oferirem nous, és a dir, els oferirem els fruits saborosos de Josep Carner. Llegirem alguns d'aquests poemes i en comentarem algun. La literatura catalana, això serà pràcticament a 9:45.
I ho farà Francesc.
I tenim dues cròniques, després del noticiari tindrem la crònica des de les Illes Balears amb la nostra benvolguda companya Laia Martínez i la crònica des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló.
I aquesta vegada farem un intent de fer una línia...
Una connexió simultània.
A tres, una línia de tres perquè puguem parlar tots nosaltres i elles.
Alhora. I el programa d'avui el clourà, com sempre, en Jordi amb la frase. Som-hi, doncs.
Llibres a la carta.
Hola, Helena, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
Ja tenim aquí...
Bé, per celebrar el programa Digues. Número 200, doncs, 200, vaja, pronunciat per vosaltres 200, segons jo, 200, voldria fer-vos, dins de l'espai de Llibres a la Carta, la primera part de la intervenció, una mena monogràfic sobre la novel·la policíaca i després parlar-vos d'una novel·la policíaca concreta, vale? Clar, una es pregunta, i què és una novel·la policíaca? Doncs, a veure, la que coneixem avui dia, doncs, clar, ens arriba de la mà d'Agatha Christie, Ross MacDonald, i, a veure, és un producte relativament nou que neix en la societat industrial de la França, de la Revolució Francesa i de l'Anglaterra victoriana, però que després es popularitza gràcies al senyor Balzac, que precisament parlàvem la setmana passada d'ell, i a Edgar Allan Poe, una a França i l'altra a Anglaterra. Què és el que la fa popular? Doncs els elements imprescindibles de la novel·la. Per exemple, Dashiell Hammett ja comença a introduir aquests estereotips, no? Que és el tipus dur, la femme fatal, o dona antipàtica, o com li vulgueu dir, i després, evidentment, fica que ocorre un crim i que algú el resol. Hi ha uns bons i uns dolents. Normalment el nostre personatge és un antiheroi, gairebé sempre el personatge de la novel·la policíaca és masculí, i en el cas de les dones, doncs sempre són dones seductores, guapíssimes, de cames molt llargues i que tenen un determinat posat, un determinat pentinat, gairebé totes fumen, beuen alcohol, que clar, pensem que això avui dia és el més normal del món, per dir-ho així, però quan començava aquest tipus de novel·la, doncs no, això era bastant poc habitual. Clar, les llengües, els principals autors de novel·la policíaca, doncs tradicionalment han estat en anglès i en francès. Però què passa aquí a Catalunya? Doncs que ens trobem en què apareix la figura de Manel de Pedrolo, aquí podríem dir, entre moltíssimes altres coses, que també és un novel·lista policíac. I per què Pedrolo, d'alguna manera, també es decanta per aquest gènere? A veure, ell en una entrevista de fa molt temps comentava que no és una cosa que un es planteja, sinó que un quan escriu el que li ve, i el que li ve doncs, va ser el terreny, les primeres incursions que va fer en el terreny policíac per servir, com un intent de servir la cultura catalana i guanyar nous lectors, perquè, com us he comentat abans, doncs, la novel·la policíaca és a l'abast de tothom, és a dir, és popular, no va al target, no és una minoria o una determinada franja d'edat. En realitat, si us hi fixeu, la podria llegir des d'un adolescent fins a una persona ja gran. Clar, l'obra de Pedrolo, a veure, hi ha de tot, eh? En l'obra de Pedrolo en general hi ha misteri, hi ha ciència-ficció, ja ho sabeu, però clar, la part de la novel·la policíaca, que és la que ens ocupa avui, doncs ens hi trobem amb moltíssims títols. Per exemple, L'inspector arriba tard, Joc brut, Mossegar-se la cua, Es vessa una sang fàcil, etcètera, perquè té molta obra. Ja sabeu que l'obra de Pedrolo, ja ho hem comentat aquí alguna vegada, doncs és molt prolífica. Però després també m'agradaria fer una menció especial a edició 62, concretament la col·lecció La cua de palla, aquí Pedrolo, per cert, hi va intervenir en la selecció dels títols i en tot el tema de veure quines obres i quins autors ens hi trobem. Aviam, és una col·lecció en la qual tota absolutament íntegra és de novel·la policíaca de diversos autors, no només catalans, també n'hi ha d'americans, també n'hi ha d'anglesos i també n'hi ha de francesos. I bé, l'obra que ens ocupa avui, a veure, he escollit aquesta, a veure, jo en tinc moltes, no sé si la tinc sencera la col·lecció, però en tinc moltíssimes, però he agafat aquesta perquè he pensat que potser és la més coneguda, es diu Desig de mort. Per què és la més coneguda? Perquè clar, amb el títol així segurament a vosaltres no es diu res, igual que l'autor, que és Brian Garfield, però és cert que després ja sabeu que Hollywood ho adapta absolutament tot, qualsevol novel·la, qualsevol escrit, qualsevol guió, i doncs sí, va adaptar aquesta, i em sembla recordar que era el Jo sóc la justícia, i a través d'una trilogia El justicia de la nit i Jo sóc la justícia 2 serien les dues novel·les que venen després d'aquesta, Desig de mort. I sempre el protagonista era Charles Bronson. Jo no sóc especialment fan de Charles Bronson, de fet diria que no n'he vist mai cap pel·lícula seva, però bé, la gent que el coneix i que n'és fan, doncs diu que és força entretingut. Brian Garfield, que és l'autor d'aquesta novel·la, Desig de mort, com us comentava, doncs va néixer abans de la Segona Guerra Mundial, va néixer concretament el 39, i ell va destacar com a novel·lista de westerns. Però ja havia passat l'època dels westerns, per dir-ho d'alguna manera, i es va decantar per la narrativa criminal perquè, diguem que, suposo que el contingut, o sigui, quan ell va néixer el 39, per tant, quan ell ja va arribar a la vida adulta, doncs ja estàvem amb l'etapa de la Guerra Freda i tot el tema d'espionatge, i doncs per aquí va arrencar. I bé, té altres títols, a banda de Desig de mort, també té Sentència de mort, i té Recoil, té, bueno, Dead Wish, també, aviam, What of Terry Conniston, tots aquests títols, alguns han estat traduïts, però no tots, per això els dic en anglès. Què narra Desig de mort? Els elements típics de la novel·la policíaca que us comentava abans. Una persona normal i corrent, que és el nostre home, en Paul Benjamin, amb una vida més aviat avorrida o bé, rutinària. Un dia la seva vida aquesta avorrida i rutinària es trastoca perquè s'assabenta que tres persones, tres nanos, han entrat a casa seva i han d'anar apallissant la seva dona i la seva filla amb resultat de mort de la dona. I la filla, degut a la impressió, doncs es queda catatònica. Esclar, què passa? Que una persona normal i corrent comença a sentir odi i ganes de venjança, i passem d'una persona normal i corrent a una persona absolutament desbocada, a la qual ja no hi ha res que el faci feliç, qualsevol cosa, no troba un motiu per ser feliç, perquè sent que així traeix la gent que n'ha sortit afectada d'aquest atac, i el seu desig de venjança és tan poderós que fins i tot el du a adquirir una arma, quan ell era, doncs, absolutament estava en contra de les armes, era molt, molt pacifista, i a dur una actitud vers la resta del món, de sers del món, molt hostil i molt agressiva. I no es puc dir com acaba, però sí que al final és molt impactant, perquè no te l'esperes. I conté els elements que us comentava abans, la persona, el tipus dur, que en aquest cas seria en Paul Benjamin, el nostre protagonista, la ineficàcia de la policia també hi surt bastant a la novel·la policíaca en general, i en aquesta també, i la femme fatale, que també és una dona amb la que té una trobada, en un moment donat que ha de fer un viatge a causa de la feina. I no puc dir res més perquè si no la gent no la llegiria, però val la pena perquè al final és molt impactant i t'explica moltes coses del procés psicològic de Paul Benjamin. I aquí ho deixem.
Doncs molt bé, bona nit. Fins la setmana que ve ens tornem a trobar.
Sobre el fet literari.
Segur que alguna vegada us heu demanat què és un poema de circumstàncies. Un poema de circumstàncies és allò que fem servir precisament per determinades circumstàncies, com ara, per exemple, commemorar un aniversari. No és que sigui ben bé un aniversari, és el programa número 200, el que estem commemorant avui, però té també el seu poema de circumstàncies, que és aquest. Que tu ja ho saps, t'ho vaig dir un dia. Aquest seria el títol i entrem en matèria. que tu ja ho saps, t'ho vaig dir un dia, dins el mercat ho repetia tothom, fins i tot els carters. Arreu la ràdio insistia, fent que aquell missatge sonés. Dilluns i dimecres sortia com un pa ben cuit i torrat, un programa força esperat. Però els que sempre van de males volien tallar-nos les ales perquè odiaven la llibertat, tot i que lluïen les gales, quin programa més esperat. Tirant de llibres, sempre cales, d'orella a orella, a cap i coll, com la humitat de nit al moll. El músic feia una cantata que resultava una bravata tocada de dia i de nits, sense un termini ni una data, movent àgilment els dits. A Sant Ponç una vella gata dins Sant Celoni t'ha escoltat, quin programa més esperat. Fan estelles els llenyataires, serradures volen pels aires, algú el nou tirant s'ha baixat. A Punt Set Ràdio, uns xerraires fan aquell programa esperat. Bé, suposo que fins i tot li heu trobat una cantarella coneguda, oi?
Foix.
Foix.
Saps? Tothom hi és profecia.
Ah, això mateix. És aquest l'homenatge que fem doblement a Foix i al programa, a través d'aquest treball d'intertextualitat, diguem-ne així.
Aquest, ho sap tothom, és profecia? De quin recull pertany?
11 d'anys, 11 de l'altre cap d'any.
Vet aquí. Perquè és una Nadala, a Cal Fuster hi ha novetats.
Ah, això mateix, no? Això mateix.
Doncs, amb això, doncs, no sé, ja...
Donem per conclosa aquesta secció de sobre el fet literari.
Mentre seguim bé el cava i les caletes, no?
A la següent secció.
Vinga.
L'editorial.
Bé, aquest editorial s'ha dedicat al programa 200. No podia ser d'una altra manera, perquè estem al 200, al bicentenari, que diem nosaltres, no vol dir que faci 200 anys que el fem, el programa, perquè no hi seríem pas nosaltres mateixos aquí 200 anys més tard, però sí que ha pogut arribar al programa número 200. Tirant de llibres és hereu d'un programa similar anomenat La Biblioteca, que es va començar a emetre per Ràdio Vitamènia, l'emissora municipal de Santa Maria de Palautordera, l'octubre del ja llunyà any 1997. D'aquest programa se'n van fer 51 emissions i es va acabar al juny de 1999. Després d'una llarga pausa motivada per causes diverses, que ara no era tot explicar, van decidir tornar a crear un nou programa d'estructura semblant, fent un canvi de nom i canviant l'emissora. Això va ser l'octubre del 2008 i a partir de llavors l'hem anat emetent ininterrompudament durant aquests 4 anys fins a arribar a la xifra emblemàtica de 200 programes fets. Arribar aquí no està fàcil, perquè un programa fet per persones voluntàries sempre és difícil d'aconseguir que aquestes persones que la formen doncs continuïn. I per la qual cosa ens trobem que aquest programa hi han passat moltes desenes de persones col·laboradores a les quals, i des d'aquí, els volem agrair profundament la seva feina, tant els que hi ha estat poc temps com els que hi ha estat molt temps com els que encara hi són. També hem de dir que sempre ha funcionat el que podíem anomenar el nucli dur del programa, que ha estat qui l'ha anat mantenint al llarg de tots aquests anys en totes les programacions, independentment de les altres persones que ens han acompanyat durant uns mesos o uns anys. És evident que sense la seva tasca setmanal, Tirant de Llibres no existiria. Quan vam començar vam haver de posar algunes condicions per poder fer el nostre programa, la principal de les quals és no haver de patir cap mena de censura i poder fer el programa al nostre aire. I hem de dir que fins ara així ha anat. També hem fet altres demandes de línies telefòniques dobles, nous equipaments a l'estudi, aire condicionat i una visualització de la nostra feina a la comarca de Baix Montseny a través dels mitjans gràfics municipals i privats comarcals i de la mateixa emissora, coses totes elles que s'han acomplert. Igualment vam dir que voldrien que els nostres programes un cop a mesos fossin penjats a la pàgina de la ràdio, per tal que les persones entrevistades i les persones del nostre grup, així com qualsevol persona en connexió a internet, pogués sentir el programa o baixar-lo al seu ordinador. I això també ha funcionat, tot i que ens agradaria que per comptes de penjar-hi els últims 2 anys hi fossin tots. També vam demanar que tinguéssim un personal tècnic que fos capaç de dur a terme els nostres requeriments radiofònics. requeriments que reconeixem que a vegades han estat complicats, tots ells relacionats amb l'àmbit informàtic i la seva relació amb l'equipament tècnic propi de l'emissora, i també amb això hem de dir que hem tingut molta sort, ja que totes les persones que hi han intervingut ens han fet la feina molt més fàcil, posant-hi el seu bon fer i la seva alegria. També us volem dir que els membres de l'equip actual estem molt engrescats en seguir fent el programa fins que aquest estat d'ànim canviïn. El fem perquè ens agrada i perquè ens ho passem bé fent-lo, això que quedi clar. També hi ha el nostre servei a la literatura i a la nostra cultura i llengua nacional, raó per la qual només tractem de cultura feta en clau catalana i el desig de fomentar la lectura a tots els nivells i àmbits. Finalment, us voldríem fer saber tots els canals de contacte que podeu fer servir per adreçar-nos a nosaltres. N'hi ha uns quants, eh? Ja teniu paper i llapis a punt? Doncs apunteu. Telèfon de l'emissora, el 93-864-1221. 864-1221. 864-1221. Hi ha dues línies en aquest mateix número. Podeu trucar a l'hora que feu el programa preferentment. Una pàgina al Facebook. Sobre aquest tema ja vam explicar que per qüestions d'aquesta empresa vam haver d'obrir una nova pàgina i per tal d'evitar duplicitats aquest estic tancarem l'antiga. Aquest fet es va comportar perdre l'amistat de totes les persones que ens seguien perquè van quedar esborrades amb aquest canvi que es va fer a Facebook. Ara l'estem recuperant anant a la nova versió. L'adreça és http://www.facebook.com/pages, pàgines vol dir, /tirantdellibres/, i aquí una xifra. La xifra és la següent, 23-87-25-13-95-20-305, i un interrogant. I després posa SQSK igual a wow,
Però no us alarmeu, segur que en el cercador de Facebook, escrivint tirant de llibres, us apareix automàticament, cada vegada és un estalvi.
No, però a vegades...
Podries afegir alguna cosa, Francesc.
Sembla una equació de segon grau, això.
No, però resulta que hi ha dues pàgines de tirant de llibres al Facebook.
Ah,
i han d'anar a la nova, perquè l'altra no funciona.
Però ja veuràs, l'antiga té la nova disposició de...
Sí, no, la moderna.
Sí, l'antiga té la disposició...
No,
doncs potser dient que la nova és la que té la disposició... Com en diuen? La moderna cronològica o una cosa així?
Sí.
Del què? Del mur?
Sí. Eh?
La disposició del mur és aquella nova, que és de tipus cronològic.
A mi no m'agrada gens. Aquest sistema cronològic.
No com l'altre, que diguéssim que actua una miqueta com un bloc.
Sí.
L'últim que entres, doncs és el primer que apareix.
Jo encara no me l'he actualitzat.
Bé, i aquesta pàgina que acabo de dir, que és tan complicada, podeu fer-vos amics...
Podria repetir-la?
O dir... No. Podeu fer-vos amics o dir que us agrada. Això també... Podeu fer... Hi ha dues opcions, Això és la segona opció per posar-nos en contacte amb nosaltres i a veure qui som. Allà ho tenim tot, fem l'escaleta cada setmana, hi ha les nostres fotos, hi ha els nostres vídeos, en fi. Correu electrònic... Un correu electrònic també, tirantdellibres@josoc.cat, tirantdellibres@josoc.cat. Aquí és el correu directe nostre. També tenim una adreça per poder sentir el programa en directe a través de l'ordinador. Heu d'anar a http://www.sansaloni.cat/ambit.php?id=3. Tampoc és gaire llarg, això.
La repetim?
però penso que si van a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Celoni i posen l'àmbit de comunicació ràdio, ja ho diu escolta'ns en directe.
I allà em diu escolta'ns en directe, clicar a sobre, perquè si només vas allà em diu ràdio, no sona directament, s'ha de clicar i fer tot el que et diu després. Això ho podeu fer el dilluns de 9 a 10 del vespre en directe i el dimecres de 10 a 11 de la nit en diferit. Si voleu sentir un programa més tranquil·lament, allò prenent-vos una cervesa o estirat allà a la gandula o el moment que vulgueu, doncs ja hem dit que tant es pot sentir-lo com baixar-lo al vostre ordinador. Ara bé, en aquest últim cas, recordeu que aquest programa té uns propietaris i que només ha de ser per ús personal i en cap cas comercial, sense la nostra autorització per escrit. Aneu a http://www.sansaloni.cat/6534.
Ben fàcil.
Fàcil, 6534. I veureu que estan posats per les dates de la primera emissió de cadascun dels programes. I ara una sorpresa per a la Laia Martínez, la nostra corresponsal de les Illes i poetessa. Del seu llibre L'ABC de Laia Martínez, publicat el 2009, llegirem el poema que es diu A. Punt amb adolescent. Com n'era d'arriscada la meva perdició, ho sabia. Soc molt intel·ligent, em faig l'estúpida per no deixar-te en evidència. Tu encara vas posar-te en un perill més temible. Davant seu, mossegades, un petó fugaç i les mans deslligades amb un llaç de seda, que l'altre du una vena als ulls que transparenta i ens amaga. Puc fer-te coses que ningú no es creurà que t'hagin fet, allà, a l'escola privada, només a canvi de risc, de perill, conducció temerària. Si em deixes portar el volant, no tinc carnet, correrem per circuits de pell suau i molla i molla, tot fent xisclar els pneumàtics, gastant-los i acariciant el fre. Només un pèl de tant en tant ho veus? Ara el cor se t'accelera i a mi em batega el clítoris, embogit a 7.000 revolucions. Els teus dits s'hi perden, deixa'm que t'indiqui el camí. Canvia de marxa, redueix una miqueta, ja m'espero, aguanta. No és que la màquina s'escalfa massa? I accelera de cop, altra vegada, i derrapa entre els fluids de la carretera suada. Corre fins que s'acabi la benzina, quin dipòsit més petit. I ara parca al meu costat i fes-m'ho amb calefacció apagada. El fum és tòxic i la música d'una emissora de moda. Les dones conduïm més bé, oi? I aquí acaba aquest espai.
Literatura catalana.
Amigues i amics, és un quart i 12 minuts de 10 del vespre, eh? D'aquí aviat, d'aquí 3 minuts seran 2 quarts, per tant continuem en directe des de Puntset Ràdio, l'estudi número 1 de Puntset Ràdio, això és Tirant de Llibres, el programa 200, i bé, avui us estem fent uns obsequis, un munt de poemes hem llegit i ara doncs anem de llegir més. Heu vist aquest primer poema amb què hem començat el programa, aquest poema de Les Nous del Berenar, dels Fruits Sabrosos de Josep Carner. Heu vist que explicava, oi? Una història, de fet, ben senzilla de seguir. Dos que es barallen i un tercer que aprofita la baralla dels altres. El germà gran i el germà petit. El germà petit resulta que vol picar les nous ell mateix i el germà gran no el deixa. No li deixa fer perquè diu que la seva mare ha dit que no, que diu que quan intenta picar les nous diu que es fa malbé el dit. Que posa el dit a sota i es fa mal. I diu, no t'ho deixo fer. Llavors el nen petit diu, aquest tal Mirtil, aquest tal Mirtil s'enfada i li comencen a caure les nous a terra i amb els peus les aixafa, les nous. I dos que es barallen i el tercer, sense fer soroll, que observa l'escena, s'acosta de mica en mica i agafa les nous i se les menja. Bé, doncs aquesta és una mica la història que explica aquest poema, Les Nous del Berenar. Un poema, ja veieu, com tots els de... com pràcticament tots els de Les Fruits Sabrosos, un poema molt amable, un poema molt idíl·lic que presenta un món idealitzat pràcticament com tots aquests poemes del noucentisme, poemes, allò que en deien l'arbitrarisme, fa una tria de la realitat, no expliquen la realitat tal com és sinó aquella realitat com els agradaria que fos, aquella realitat idealitzada.
Hi ha un poeta famós que va fer una pressió per afrasejar aquest nom, eh?
El dels Fruits Sabrosos?
Sí, de la Valeria Pujol.
Ah, però no devia fer el mateix, ben bé.
No. Doncs, un altre títol.
Doncs resulta que, bé, que aquests personatges són idealitzats i que és un món idealitzat, es veu també amb els noms. Hi ha molts noms que es veu que són grecs, són agafats del món grec. Per exemple, apareix Aglae i les taronges, Calídia i els préssecs, Pantídia i les cireres, Aglaia i les prunes. Vaja, que no, ja es veu que no són noms com els que posaríem els nostres fills, posem per cas, són noms diferents, oi?
Llavors,
el que fan aquests poemes és a partir doncs, d'una sèrie de personatges i evidentment la presència d'aquestes fruites que estem dient, el que intenten és reproduir en certa manera diferents etapes de la vida. Hi ha alguns poemes que estan centrats en la infantesa, aquest que hem vist, aquest que hem llegit, vaja, estava centrat en la infantesa. N'hi ha d'altres que estan centrats en l'edat madura, en l'edat, en la plenitud de les persones. Llavors doncs, m'agradaria llegir-ne alguns, per exemple el primer, el primer de, en què s'inaugura aquest, aquest poema, que es diu Com les maduixes, que diu així. Com les maduixes. Menja maduixes l'àvia d'abans de Sant Joan. Per més frescor, les vol collides d'un infant. Per això, la neta més petita, que és Pandara, sabeu, la que s'encanta davant d'una claror, i va creixent tranquil·la i en admiració, i a voltes, cluca d'ulls, aixeca al cel la cara. Ella, que encara no diu paraules ben ardides i que en barreja en una música els sentits, cull ara les maduixes arrupides, tintat de rosa al capciró dels dits. Cada matí la seuen a vells redors del vent el jaç de maduixeres i mira com belluga l'airet ombres lleugeres i el cociró decanta abans que el pensament. Li plau la corretjola i aquell herbei tan fi i creu que el cel s'acaba darrere del jardí. En va, la maduixera son bé de Déu cobria en treure les maduixes del reseret ombriu. Pandara s'enrojola, treballa, s'extasia. Si n'ha trobat més d'una, aixeca els ulls i riu. Pandara sempre ha vist el cel asserenat, ignora l'agrupada i el xiscle de les bruixes. És fe i és vida d'ella la llum de bat a bat. El món, en meravelles i jocs atrafegat, és petit i vermell i fresc com les maduixes. Fixeu-vos que aquest poema, de fet, se centra precisament en idealitzar una mica el que seria l'etapa de la infantesa, allò que doncs, quan és petit, quan és jove, doncs, de fet no és conscient de moltes de les coses que hi ha doncs, a la vida, coses bones però també n'hi ha de dolentes. Diu per Carner, aquest és un comentari que fa la, penso que és l'Ester Centelles la que fa el pròleg d'aquest llibre, o sigui, l'Ester Centelles, i parla, comenta d'aquest poema i ho diu, diu, per Carner la infantesa implica una joia, una felicitat incondicional, total, l'efecte de la innocència primigènia, l'infant encara no coneix el dolor ni la malícia, això que dèiem. Ja veieu que és un poema que, de fet, tampoc és que expliqui moltes coses, no és que passin moltes coses, està explicant com una noia petita va cap a la maduixera i resulta que té una joia immensa quan resulta que treu les fulles i troba unes maduixes i agafa aquestes maduixes i diu que si n'agafa més d'una, escolta, es posa ja contenta d'allò més, no? I dius, ai, allò que, el comentari que fas, no? I dius, quina innocència, de veure aquesta noia que amb poca cosa es posa contenta, d'acord? Doncs bé, doncs dins d'aquest llibre n'hi ha uns quants, de poemes que parlen sobre la infantesa, n'hem llegit un parell. N'hi ha un altre que tracta d'una altra etapa de la vida, en aquest cas la maduresa, és un poema, es diu La poma escollida. No sé, Joan o Jordi, suposo que sí que el coneixereu.
Com que ja s'acosta a la maduresa com jo, doncs ho entendria bé, això.
Sí? Mira, el llegim i ja ho veieu. Hi ha dos personatges aquí, en aquest llibre, Els fruits saborosos, hi ha molts personatges que són femenins, que surten en aquests llibres, i també surten moltes criatures. Aquí surt un home i una dona. Diu, La poma escollida. A l'idea s'ha fet vella. I l'amon és vellet. O l'amon, vaja, l'amon és vellet. I més menuts i blancs s'estan sempre a la vora. Ara que són al llit, els besa el solellet. Plora, l'idé. L'amon, o l'amon, vol consolar-la i plora. Oh, petita l'idé, com és que plores tant? Oh, l'amon, perquè em sé tan vella i tan corbada i sempre sec i em vejo les nores treballant i quan els nets em venen, em troben tan gelada. I no et sabria peixa com en el temps florit ni fondre't l'enyorança dels dies que s'escolen. I tu vols que t'abrigui i els braços em tremolen i em parles d'unes coses on m'ha caigut l'oblit. L'amon fa un gran sospir i li diu «Oh, ma vida, mos peus són balps i sento que se me'n va la llum. I et tinc a vora meu com la poma escollida que es torna groga i vella i encara fa perfum». Al nostre vol, ningú no és dolç amb la bellesa. El fred ens fa temença, la negra nit horror, criden els fills, les nores ens parlen amb espresa. Què hi fa d'anar caient si ens n'aduem l'amor? Bé, ja veieu que també el que s'explica és un diàleg entre un senyor i una senyora. La noia, la senyora, vaja, a l'idea, diu que està plora desconsoladament perquè s'ha fet vella i diu les coses ja no són com abans. I l'amon, el seu marit, li diu que intenta consolar-la i diu que el que cal és acceptar aquest estat. Diu les coses, diu, malgrat les penalitats que comporta, també la bellesa més baixa, també té els seus aspectes positius. Eh? I l'últim poema que llegiré...
Aquest,
penso...
aquest no és el català de Verdaguer, ja, eh?
Home, no, han passat uns quants anys, oi? Verdaguer... Aquest poema és de principis de segle...
Sí, quin, quin català, quin model de català hem d'entendre que hi ha aquí?
Home, pensa que Carné el va escriure l'any 1906, però va, ja saps que Carné...
El Congrés Internacional de la Llengua Catalana, oi?
Sí, però Carné, aquest i molts altres llibres, els va anar revisant moltíssim. Tenia una veritable obsessió per revisar els textos. Uh-huh. I, de fet, quan tu mires l'encapçalament d'aquest llibre...
O sigui que hauríem
llibre...
de veure la primera edició, veure com era la primera edició
com
i veure
era.
El com és ara.
Perquè ha anat canviant amb el temps, eh?
Perquè pensa que quan tu comences a llegir aquest llibre et posa 1957. Ah. És a dir, l'any 57 és l'any d'aquella edició de la poesia, poesia l'edició definitiva de Carné, i ell, bé, com tots els noucentistes, que tenia aquesta obsessió per la perfecció i per anar revisant els textos. L'últim poema que llegiré, a veure, he llegit un parell de poemes sobre la joventut, n'he llegit ara un sobre la maduresa, n'hi ha d'altres que parlen de dones allò en un estat de plenitud, hi ha una dona embarassada també, però n'hi ha un altre, i que és molt breu, i com que ja anem una mica fora de temps, doncs serà l'últim que llegiré. Diu els albercocs i les petites collidores. Diu Iris a Mirtila. Amiga, jo no sé. Tants d'albercocs li deixes al vell albercoquer? Oh, Iris, prou m'agrada menjar-ne pels camins, fent festa a la dolcesa que em raja boca endins. Però l'hivern arriba i vora el foc rebent sentim a la teulada ballar teules i vent. I, vell atzar, la mare, veient-nos entristits, i com freguem els nassos i com bufem els dits, ens porta riolera, quan cau la neu a flocs, un pot en confitures de préssecs o albercocs. Ja veieu que en aquest poema, que de fet també hi ha un diàleg entre dos personatges, com havíem vist en el poema anterior, aquí el que hi ha és un elogi de la sensatesa, de la previsió. Hi ha dues noies, o dues criatures, i una li diu a l'altra, que estan recollint albercocs de l'arbre, i una li diu a l'altra, com és que en deixes tants? I l'altra li contesta, diu, oh, és que diu, ara potser tenim moltes ganes de menjar albercocs i els podríem agafar tots, però no ho diu, però la idea és, cal ser previsor, perquè els albercocs que ara deixem a l'arbre, vindrà la mare després i en farà melmelada, i quan faci fred a l'hivern, i nevi, diguem, el paisatge sigui desagraït, que vingui la mare amb una mica de melmelada, serà molt agraït. Llavors serà un contrast respecte de l'hivern. L'Ester Centelles diu, en aquest poema el poeta fa un elogi de la sensatesa, de la previsió. Cal que els infants deixin fruits a l'arbre, perquè així, quan arribi l'hivern, podran tenir fruita confitada. I es pregunta l'Ester Centelles, no recorda una mica la faula de la cigala i la formiga?
Sí, sí.
Doncs bé, podríem estar llegint tota la nit aquests poemes dels fruits saborosos. N'hi ha 18 són pocs, són 18 poemes i tots tenen el seu què, i realment doncs a mi aquests dies me'ls he estat rellegint i doncs, bueno, m'han agradat bastant, i dic, aquest és un obsequi que farem als nostres oients del Tirant de Llibres pel programa 200, que els regalarem aquestes fruites. Fins ara.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. El noticiari.
Bé, anem al noticiari. Ja sabeu que aquí parlem de llibres, però també parlem de cultura i també parlem des d'una perspectiva de gènere. Que direm que avui és el Dia Internacional de la Salut de les Dones. El 28 de maig és aquesta data i, per tant, val la pena remarcar-ho. Es va fixar el 28 de maig com a Dia Internacional de la Salut de les Dones per la necessitat de trobar una data que posés al mig del debat polític tot allò relacionat amb la qualitat de vida de les dones, els seus drets sexuals i reproductius, els serveis i l'assistència mèdica a les dones, en despertés la consciència social i, a la vegada, promogués canvis que garantissin la salut de les dones al món. Al llarg dels anys s'ha agafat consciència que les dones i els homes són iguals en drets. Malgrat aquesta afirmació, ens trobem amb una realitat que no és així. Hi ha diferència de gènere en gairebé tots els àmbits, el familiar, l'educatiu, el de consum, el de mercat laboral i entre d'altres. Totes les retallades en sanitat, així com la taxa d'un euro per recepta i l'increment del copagament de la prestació farmacèutica tindrà més afectació a la salut de les dones, atès que són les usuàries principals, fan més despesa en medicaments i tenen menys poder adquisitiu que els homes. La conseqüència és la dificultat d'accés a una sanitat pública i de qualitat, que tot i que afecta a una gran part de la societat, sempre tindrà més incidència sobre les dones. Però l'objectiu d'aconseguir la salut no només correspon a la medicina, sinó també als governs, a la societat en general i a les persones individualment. La salut sempre comença quan les persones satisfan les seves necessitats d'alimentació, de sanitat, d'habitatge, de treball i, en definitiva, quan es comencen a resoldre els seus problemes econòmics. I amb això doncs anem per acabar aquesta notícia.
Xavier Rius i Sant publica edicions de 1984 l'assaig Xenofòbia a Catalunya, en què analitza la situació actual dels immigrants. En el seu recorregut per la història dels darrers anys, el periodista fa esment tant de les més grans i destacades errades i moments especialment tristos, encara que se surti una mica del marc, Elegido, Can Anglada, Sal, Vic, com d'alternatives positives, encara que puntuals, que han demostrat un efecte tan positiu com tranquil·litzador. Entre aquestes, l'experiència escolar de Manlleu i Vic, on s'apostà per una distribució equitativa i proporcional dels immigrants entre totes les escoles públiques i concertades.
Bé, més notícies. Ahir, dia 27 de maig, es va acabar l'anomenada quinzena literària de Verdaguer. Això s'ha fet a Folgueroles des del dia 18 fins al 27 de maig. Aquest any, la festa dedicada a Jacint Verdaguer ha celebrat 60 anys i vol recordar el naixement del poeta de Folgueroles. Ha volgut recordar el naixement d'aquest poeta amb un programa ple de propostes per a petits i grans. Aquests actes van començar a celebrar-se de manera continuada a partir del cinquantenari de la mort del poeta l'any 1952. I, per exemple, doncs, aquest cap de setmana, entre els actes que hi ha hagut, doncs, per exemple, hi ha hagut una conferència a càrrec de Maria Àngels Verdaguer sobre Flors del Calvari de Verdaguer. El dissabte 26 hi va haver unes improvisacions poètiques i musicals amb el títol Flors del Desvari. Hi va haver com una mena d'espectacle titulat Serraller i Bandoler, històries i llegendes. I ahir, dia 27 de maig, hi va haver una caminada popular pels llocs verdagarians, a banda també un esmorzar i lectura poètica a càrrec d'Anna Girbau. O sigui que hi ha hagut actes per donar i vendre des del dia 18 fins ahir, i encara el dia 10 de juny, dic per si algú li interessa, el dia 10 de juny, diumenge, a les 11, a la Font del Desmai, hi haurà un acte titulat Revolta i compromís de Verdaguer amb els pobres, un acte organitzat pel Patronat d'Estudis Osonencs.
A la institució pública d'Antoni Maria Alcover de Manacor es farà una conferència dita Ictus, actua ràpid. Això es farà demà, precisament, dia 29 de maig, a les 8 del vespre, a càrrec de les doctores Bàrbara Vives Pastor i Maria José Torres Rodríguez, de la unitat d'Ictus de l'Hospital Universitari de Sons Espases. Per tant, això és una cosa que no es podeu perdre si us interessa aquest tema d'aquí.
Fa uns dies llegíem a La Malla, el dia 18 de maig, que Carles H. Mor ha guanyat el Premi de Poesia dels Jocs Florals 2012. Es veu que ho ha aconseguit amb l'obra Dietari del Pic de l'Estiu.
I bé, encara que no repassarem tot el rànquing de llibres més venuts, sí que destacarem que en aquest moment el llibre de no ficció que s'ha situat en primer lloc en les darreres setmanes, segons aquell rànquing, aquella llista dels més venuts que apareix a la secció de cultura del diari Avui i que està avalat doncs, per diverses llibreries, no les esmentaré totes, moltes força importants, s'ha situat, dic, en el primer lloc de no ficció, Simiocràcia, de l'Eix Saló. Ja sabeu que l'Eix Saló és aquell dibuixant d'arròs covat o bé d'Espanyistan, aquella explicació de la crisi que es troba precisament al YouTube.
Una última notícia, molt breu. Recordareu, suposo, aquell escriptor turc Orhan Pamuk, que va guanyar el Premi Nobel de Literatura l'any 2006. Té obres com, per exemple, El Castell Blanc o Istanbul, editades per Bromera. Doncs aquest escriptor turc li ha estat atorgat el major guardó cultural de Dinamarca, l'anomenat Premi Sonning, que es veu que està dotat amb 1 milió de corones daneses, aproximadament uns 135.000 euros. I aquesta cerimònia de lliurament d'aquest premi es farà el 26 d'octubre a la Universitat de Copenhague. Penseu que entre els anteriors premiats amb aquest Premi Sonning hi ha escriptors com Gunter Grass, Vaclav Havel, Karl Popper o Daria Fo, entre d'altres. Per tant, és un guardó prestigiós.
La crònica.
Doncs ja tenim aquí el micròfon el nostre corresponsal de les Illes Balears, Laia Martínez. Bon vespre, Laia, què tal?
Bon vespre, jo molt bé, però no estic tan d'enhorabona com vosaltres.
I doncs, per què no?
Felicitats pel programa 200.
Gràcies, tu també hi ets, eh?
Sí, però no ho he pogut sentir tot, perquè feia feina fins ara fa poca estona i un ocellet m'ha dit... que un ocellet que no és el Twitter, un ocellet d'aquests més tradicionals, que hi havia estat més present del que pensava, eh?
Home, sí, tant fent coses d'aquestes.
Molt bé, m'agrada molt, perquè en realitat el més important d'aquest programa que feu o que fem entre tots és això, no? Gaudir dels llibres i de la poesia i fent-los una mica més nostres, o sigui que enhorabona.
Doncs ens donem tots l'enhorabona i seguim endavant.
Sí, us proposaré un parell d'activitats. La veritat és que amb aquest esclat de la primavera doncs n'hi ha moltíssimes i és fantàstic, és un no parar això. Per exemple, aquest dimarts, dia 29 a les 8, en el local que us comentava la setmana passada, aquesta banyera voladora, aquesta vinacoteca amb tapes, etcètera,
ah, sí, vas parlar, sí.
D'aquí de Palma, carrer Sant Feliu número 16, hi haurà un recital de poesia d'aquest tortosí tan vinculat a Mallorca, que és en Ricard Martínez Pinyol, que a part d'haver guanyat el Premi Mallorca l'any 2010, ha publicat amb diverses editorials mallorquines, amb Moll, amb Lleonard Montaner, i vendrà a fer-nos un recital del seu llibre La inspiració i el cadàver. O sigui que molt, molt recomanable. I després, el dijous 31, a les 7 de la tarda, a l'espai Can Alcover del carrer Sant Alonso 25 d'aquí de Palma, hi haurà també un acte fantàstic que ens fa molta il·lusió, que és la presentació del primer número d'una nova revista de poesia, una cosa que també cal celebrar sempre. Aquesta nova revista de poesia es diu Veus Baixes i és, diguem-ne, online. És una revista de versió 2.0 que es podrà consultar a la web a www.veusbaixes.cat. Tots els seus continguts estan sota una llicència de Creative Commons i el Consell de Redacció està format per poetes, traductors i escriptors tan importants com Miquel Àngel Lleuger, Joan Manel Pérez, Jeroni Salom, Gabriel de la Santíssima Trinitat Sant Pol i Enric Blanes. I presentaran aquest primer número, que estarà dedicat a Gabriel Ferreter, amb motiu del 40 aniversari de la seva mort, i que conté articles i poemes doncs, de personatges del món de la cultura tan importants com Marta Pessarrodona, Narcís Comadira, Sebastià Perelló o Simona Skrabek, entre molts d'altres. Com us dic, és una molt bona notícia, sobretot això per nosaltres aquí a l'illa, no? Perquè sembla que cada pic tenim més dificultats per fer coses, però no hi ha ningú que es rendeixi.
Molt bé, això és una cosa molt interessant, aquest tipus de poesies, perquè és molt més barata també el haver-hi paper i tothom pot accedir-hi, no? Encara que sigui amb aquesta llicència.
Exacte, i és accés totalment lliure i gratuït, però diguem-ne que anirà sempre acompanyat d'aquestes presentacions en format físic o personal, o com en vulgueu dir, com si es tractés d'una revista doncs, de paper, per tal de compartir-ho més plenament amb els lectors de la revista. Per tant, una notícia fantàstica. I després... tinc una altra notícia, però que està més vinculada amb, diguem-ne, el viatge de diversos autors mallorquins d'aquí de les Balears cap a València. A València s'hi celebra, s'hi va celebrar l'any passat el primer festival de poesia organitzat doncs, entre l'Aula de Poesia de la Universitat de València i diversos col·lectius poètico-festius. És un festival que li han posat de nom Vociferio i que combina doncs, diguem-ne, autors tant de les àrees de parla catalana com de l'estat espanyol i alguns de l'estranger, i enguany hi haurà un parell d'actes en els quals hi haurà autors d'aquí de Mallorca. No sé si la nostra companya Empar...
Si ens escolta.
Està Empar. Ja, sí, ja estic escoltant tota la colla. Com esteu?
Molt bé, estem aquí amb els caves i amb els boletes.
Ja espere que us fareu una copeta de cava a la salut de les corresponsalies.
Home, i tant que sí, i tant que sí. Pensem en vosaltres.
Laia, mira, no en sabia massa coses d'aquestes, però m'encanta que vingues i que hi hagi aquestes qüestions per aquí, no?
Sí, hola, Empar, encantat.
Jo crec que és una iniciativa... Hola, Laia, mai parlem així simultàniament, tant de gust, així, i dic que crec que és una iniciativa que s'ha repetit alguna altra vegada, perquè sí que crec recordar, serà un parell d'anys, o pot ser algun mes, no ho sé, que vaig assistir a un d'aquestes concentracions d'autors d'arreu del país, uh-huh. I concretament hi havia un espai especial per a Illes Balears, i crec que era, si no recorde malament, era precisament l'any que n'éreu els protagonistes, els autors de les Illes, no?
Uh-huh. Compte, que sento que hi ha una mica d'acoblament, eh?
Ah, sí?
No sé si algú de vosaltres té algun aparell engegat que es pugui acoblar, vigileu una miqueta.
Jo res, que acabe de vindre de classe. Arriba... Ai, sí, tal com cal.
Jo tinc l'ordenador davant, no sé si fa...
Si fa no fa alguna cosa.
Hauríem de treure-li volum, si hi ha volum posat, eh?
Idò, fet. vos explico, en part, si vols, sí. Pots entrar a la web, que és www.vociferio.com,
sí.
I aquí doncs s'explica una mica tots aquests actes que es faran, segons tinc entès, des del 7 fins al 10 de juny.
Sí.
Molts d'ells se celebraran en el teatre, la sala Carme Teatre,
uh-huh.
I alguns altres doncs, en el carrer. Hi haurà molts recitals al carrer i a un altre local que es diu La Nau.
Sí.
Que no sé si el coneixes.
Sí,
no el
és de la universitat, és l'espai de la universitat, La Nau Vella, li diem, uh-huh. La Nau, sí, uh-huh. La Nau de la Universitat de València. Era la primera, la universitat literària, la primera que hi va haver en València, que era l'espai, diguem-ne, del Lluís Vives, i, bueno, l'espai, diguem-ne, emblemàtic, que ha quedat així com per a fer aquestes qüestions.
I com que això ho coordina, d'una banda, na Begoña Pozo, que és de l'Aula de Poesia de la Universitat de València,
uh-huh.
Hi haurà, doncs, molts actes que se celebraran en aquesta nau, uh-huh. I, a més, tots els poetes i artistes que vinguem de fora, tinc entès que ens allotjarem també, doncs, el rectorat, diguem-ne, de la universitat.
Hi participes, Laia, tu també?
Sí, jo hi participo en un projecte que es diu Jansky, que és un projecte de música electrònica amb poesia.
Mira, veus?
Quina passada.
Sí, i llavors hi haurà també, per part de Balears, en Pau Vedell, que és un poeta de la meva edat, també és del uh-huh. 1984, que participarà en un espectacle que fan amb Lucia Pietrelli, que és una italiana que parla el català més bé que molts de nosaltres.
És de l'Alguer, o com?
No. És d'un poblet de devora Pisa, uh-huh. Però bé, va venir a estudiar a Barcelona, sí,
no?
Es va trobar amb tota una colla de catalans poetes i eufòrics i es va dedicar a aprendre català i ho fa beníssim, ja tradueix fins i tot, etc. Uh-huh. I en Pau i na Lucia presentaran un espectacle que es diu No ens cau bé follar, després ens quedem així com simis.
Ai, mira.
És una mena de performance amb versos de tots dos que segons tinc entès, doncs, s'han anat enviant per correu electrònic i s'han anat contestant, com si fos una mena d'orgia, però 2.0.
Poètica,
també.
Orgia poètica.
Poètica i 2.0, a més.
Doncs molt bé. Que serà molt interessant, o sigui que sí, ja en parlarem de més a poc i ja ens retrobarem, segur que sí.
Sí, és perquè ens hi vegem, en part, a veure si així, a part de la veu, ens coneixem
segur
la cara.
Sí. Ja
a veure si el juliol aconseguim que fem dinar i que siguem tots.
Exacte.
Tota la gent, a veure si ens...
Tothom qui pugui.
Tothom qui pugui,
serà raó. Tothom qui pugui, això serà. Però, de tota manera, ja sabeu que al País Valencià podem fer alguna trobada, ara que aprofitar que la Laia ve, se'n veniu tots.
En venim tots al País Valencià, vols dir?
Exacte, home, i tant. Podríeu baixar tots.
Ah, nosaltres podíem fer-ho, sí.
També.
Sí, sí, de cap inconvenient.
Preneu la idea i a veure què passa.
Tu també fes-nos arribar més concretament, això.
Vinga, ja ho faré.
Eh?
Sí, perquè el programa és molt ampli. Hi ha també un parell de poetes de Barcelona així bastant importants. Hi haurà una fireta del llibre. Bé, el programa ha sortit un poc tard, però pareix que està
però molt complet.
Molt ben,
tard, però
sí,
complet.
Molt complet i molt ben organitzat. O sigui molt que bé. Supos que anirà beníssim.
Molt bé.
Bé, doncs ja sabem què passa, no? Que estem al final...
Que estem fora de temps, mentre ja res.
No, però ha sigut bé... Ens vas tenir l'oportunitat de tenir dues línies telefòniques simultànies i llavors, clar, podem fer això, no? Però no ho fem gaire sovint, però penso que bé, avui valia la pena perquè celebrem el programa 200 i fins al final, doncs, serà el moment de fer un programa una mica diferent i això també, doncs, ho hem fet d'aquesta manera.
I tant que sí, fantàstic.
Sí.
Bé, doncs... La setmana que ve
xerrem més coses, jo ja no us contaré l'agenda d'aquesta setmana, ja us la contaré la setmana que ve, i parlarem de llibres i de coses que tinc aquí pendents.
Molt bé, en pare Laia, una abraçada.
Una abraçada.
Bona tarda.
Laia, ens retrobem pronte, i vosaltres ja sabeu, quan vulgueu.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Bon cava i bon final de programa.
Gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Bé, som a la recta final del programa en aquest moment en què diem sempre la frase d'avui és de Benjamin Franklin, precisament com que som en un moment de presentació de la declaració de renda o de pagament de l'IBI, pot anar molt bé una frase optimista com aquesta: no hi ha res tan cert en el món com la mort i els impostos.
Doncs bé, amb aquesta frase engrescadora, que és real, doncs amb això acabem el programa número 200 i esperem que la setmana que ve continuarem amb el 201 i anirem seguint fins que ens encansem. Per tant, vull dir, hi ha programa per temps.
Bona setmana i fins aviat.
A reveure, fins la setmana que
bona
ve.
Bona setmana.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Murelló, Helena Martínez Pons, Laia Martínez, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santceloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.